En punt, les 7 del vespre, què tal com esteu? Arriben les notícies.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Marc Sabater.
El primer informatiu de la setmana l'obrim amb una ultimíssima hora, una notícia que acabem de conèixer tot just fa uns minuts i que ens porta a parlar d'un dels premis més importants de la literatura catalana, un premi que a més té molt a veure amb Sabadell. L'escriptora barcelonina Ada Castells és la guanyadora del 32è Premi Sant Joan Unim, el lliurament del qual es fa aquesta hora al Saló Modernista de Caixa de Sabadell, al centre de la ciutat. Allà hi tenim el Xavi Miralles. Xavi, molt bon vespre.
Què tal, Marc? Bon vespre.
Castells ha guanyat amb una novel·la titulada Pura Sang.
Sí, exacte, una novel·la de misteri, ambientada en aquest cas a Menorca, i que s'ha imposat a un total de 54 obres, la majoria d'elles arribades de la demarcació de Barcelona, i la gran majoria precisament novel·les. La mateixa autora de Castells ha assegurat fa cosa d'uns minuts que en cap cas s'esperava emportar-se el guardó que a aquesta hora se li entrega.
Era una aposta que volia fer i bé, m'hi vaig presentar i clar, quan em van trucar dient que havia guanyat em va fer molta il·lusió perquè a més en Joan Carles parlava amb un to molt neutre, no? I dic, ui, què em volen voler dir, no? No sé, que volen posar una denúncia per plagi, no sé, sonava tot molt, molt neutre. Diu, no, que has guanyat, no ho diguis així. I dic, clar, molta alegria.
A tot això, Marc, el Premi Sant Joan no ha pogut esquivar aquest any la crisi econòmica ni el procés d'intervenció pel qual travessa Unim. La dotació del premi ha caigut un 70%, passant dels 60.000 euros als 35.000. Tot i això, han destacat els màxims responsables d'Unim Caixa que el Sant Joan continua estant entre els 5 premis més ben dotats de les lletres catalanes.
Gràcies, Xavi. De seguida tornem cap al Saló Modernista per saber més detalls d'aquesta notícia. Com us dèiem, d'última hora, Ada Castells és la guanyadora de la 32a edició del Premi Sant Joan Unim, l'antic Premi Sant Joan Caixa Sabadell. A part d'aquest guardó, aquest dilluns 18 de juny del 2012, ens deixa d'altres temes damunt la taula. Per exemple, una altra de les informacions del dia ens porta fins la nau abandonada de la zona hermètica a l'entrada sud de la ciutat, que fa unes setmanes va ser notícia perquè hi havia grans quantitats de fibrociment, d'uralita, perquè ens entenguem, acumulades sense control. Avui hem sabut que l'Ajuntament ja ha finalitzat els treballs per retirar aquest material, que, recordem-ho, es considera cancerigen. Núria García, molt bon vespre.
Bon vespre.
Una mesura, aquesta retirada de material, que la plaça de Sant Roc ha fet, cal aclarir-ho subsidiàriament.
Exacte, ho ha fet davant la passivitat dels propietaris de la finca, que hauran de fer front a la factura de més de 28.000 euros que han costat les mesures. De totes formes, el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Manau, té poques esperances de poder recuperar aquests diners.
Difícil que cobrem perquè l'empresa ha fet fallida i, per tant, no té recursos. I tot i així també hem iniciat un expedient amb dues infraccions greus, que són dues multes de 150.000 euros cada una, per tant un total de 300.000 euros, i en tot cas iniciarem, bueno, s'està estudiant els mecanismes per poder cobrar tant les accions subsidiàries com la multa.
Els treballs realitzats per una empresa especialitzada han consistit en retirar les plaques d'uralita que hi havia al solar i netejar les voreres contigües.
I l'altre titular de la jornada també passa per l'Ajuntament, i més en concret per la carta que l'alcalde Manuel Bustos ha enviat a la Generalitat després que l'empresa Mercadona hagi anunciat la seva intenció d'instal·lar-se a Sant Pau de Riusec. L'alcalde, Núria, vol que el govern català dictamini si això és possible.
Sí, veureu, per bé que la llicència original del Sabadell Parc Empresarial no preveu establiments d'alimentació, una modificació de la llei aprovada el setembre passat sí que ho faria possible. Per això, Bustos ha demanat al conseller d'Empresa, Francesc Xavier Mena, que aclareixi aquesta ambigüitat. Mercadona vol obrir un supermercat de 1.600 metres quadrats a la nova zona industrial i comercial sabadellenca.
I tenim més coses per avui, però.
Sí, us explicarem, per exemple, la fuita que hi ha hagut aquest matí a l'abocador de Collcardús, que ja està solucionada. Farem valoració de les 5 festes majors de barri que hi ha hagut aquest cap de setmana a la ciutat. I avui, en clau cultural, també hem de parlar del rei Artur i els cavallers de la taula rodona.
Us ho explicarem a la recta final final d'aquest informatiu, just abans de donar pas a una nova edició de l'Anotador amb tota l'actualitat esportiva d'aquest dilluns, de la mà novament de Joan Blanc. Joan, molt bon vespre.
Bon vespre.
Avui parlarem de fet de com ha anat la primera fase de l'ampliació de capital del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, farem una mica d'economia, sabrem com ha anat aquesta primera fase, la valoració, sabrem les xifres exactes perquè fins demà no les farà públiques el Centre d'Esport Sabadell, però sí que podrem tenir els primers inputs i recordant que s'ha començat ja la segona fase d'aquesta ampliació de capital.
Inputs positius o negatius?
El que s'esperava, de moment.
Serveis informatius de Ràdio Sabadell. Tot des de Sabadell.
Obrim la pàgina de serveis. En primer terme, com sempre, ens interessa saber quin temps farà en les properes hores. De moment, ara com ara, al centre de Sabadell, quan són les 7 i 5 minuts, tenim 29 graus i 7 dècimes. Jordi Carbó, molt bon vespre.
Bon vespre. És un grau menys que la mateixa hora divendres, però és igual, perquè la humitat és més alta i també augmenta la sensació de xafogor. I això és el més destacable per les properes hores. Ara mateix hi ha tempestes molt potents a la península Ibèrica. D'aquí res començaran a arribar els núvols d'aquestes tempestes, però aquí no ens deixaran massa cosa, més enllà d'algunes botellades, algun tro de matinada. Sobretot, molts núvols faran que aquesta nit la temperatura estigui per sobre dels 20 graus a tota la comarca, a tota la ciutat de Sabadell. Així doncs, nit xafogosa i demà més núvols. No pujarà tant la temperatura, però el que dèiem, igualment la xafogor serà molt marcada a l'espera de que caiguin alguns ruixats, però serien de curta durada.
Gràcies, Jordi. Molt bon vespre.
Bon vespre.
I ho tanquem tot plegat amb l'estat de les carreteres actualment. Com s'hi circula, Núria?
Doncs aquesta hora hi ha circulació intensa a la C58, l'autopista del Vallès, en direcció a Sabadell i també cap a Barcelona. Registren també algunes aturades a l'enllaç de la B30, al lateral de la P7, amb la C58 en sentit Cerdanyola, i també hi ha força volum de vehicles en aquest mateix punt, a l'altura de Bàrbara i en sentit Sabadell. Pel que fa a les rondes de Barcelona, tranquil·litat absoluta a la ronda de dalt, mentre que hi ha circulació lenta i amb retencions a la ronda litoral en sentit Nus de la Trinitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
7 i pràcticament 7 minuts. Entrem en matèria. Com us dèiem, l'escriptora barcelonina Ada Castells, amb l'obra Pura Sang, una novel·la de misteri, és la guanyadora del Premi Sant Joan 2012. Aquesta obra s'ha imposat entre les 54 que s'havien presentat en el que ha estat la 32a edició d'aquest guardó, la majoria de les quals han arribat de les comarques de Barcelona i la majoria de les quals també eren novel·les. N'hi havia concretament 44. De fet, Pura Sang s'ha imposat en l'última votació a 6 competidors, que eren 6 novel·les. Tornem cap al Saló Modernista de Caixa Sabadell, al centre de la ciutat, al carrer de Gràcia, on, com sabeu, tenim el Xavi Miralles. Xavi, molt bon vespre de nou.
Bon vespre de nou.
Ens deies, Xavi, de fet ara s'està fent el lliurament del Premi Sant Joan, no sé si ha començat ja o no, però en tot cas està previst per aquesta hora, i ens deies, ara en començar, que el Premi Sant Joan 2012 arriba també marcat, òbviament, no només per la crisi econòmica mundial, per dir-ho així, sinó també per la situació que travessa UNIM.
Exacte, molt marcat per aquestes qüestions. El Premi Sant Joan, tal com ha explicat, de fet, el president d'UNIM Caixa Sabadell, Salvador Soleil, sobretot arriba marcat per aquesta situació econòmica actual, en el cas d'UNIM, amb unes peculiaritats, unes peculiaritats podríem dir que tothom coneix, cal recordar que UNIM està intervinguda per l'Estat i, per tant, s'ha hagut de segregar el negoci financer d'UNIM, UNIM Banc, que s'ha adjudicat al BBVA, de l'obra social. Per tant, Soleil ha explicat que la dotació del guardó d'aquest any ha caigut, abans ho dèiem, en un 70%, una xifra força important, molt important, podríem dir, per tot això que comentàvem, passant, per tant, dels 60.000 euros a gairebé la meitat, 35.000. Tot i això, Salvador Soleil afirmava que el Premi Sant Joan continua premiant la qualitat literària, tot i aquesta disminució de pressupost.
No obstant això, continua sent un dels premis més ben dotats de narrativa catalana, entre els 5 primers. El Sant Joan té una llarga trajectòria, és reconegut a tots els països catalans i esperem que pugui seguir en el futur endavant per contribuir a favor de la literatura catalana.
Salvador Soleil i Marc també ha parlat del jurat del premi i ha apuntat que s'han produït canvis destacats en aquest jurat. Jordi Coca, per exemple, Premi Sant Joan 2009, ha passat a formar part d'aquest jurat en detriment de Vicenç Villatoro. Pere Gimferrer és un altre dels noms que és dins d'aquest jurat, per nombrar-ne algun. Si et sembla, Marc, sobre la guanyadora, ho comentàvem abans, Ada Castells és periodista i escriptora, té 43 anys, tot i la seva joventut, podríem dir, compta amb una important trajectòria trajectòria literària. És la seva quarta obra, tot i que Ada Castells, això sí, portava 8 anys sense publicar cap llibre. Sobre si el Premi Sant Joan pot ser un punt d'inflexió en la seva carrera, ella mateixa ha dit això.
Punt d'inflexió, doncs no ho sé, no se sap mai, perquè la literatura és un... és una cosa ben estranya, no se sap mai perquè un llibre té èxit, funciona o no funciona. Els premis ajuden, no?, perquè tens un segell allà, doncs, que fa que ens hi fixem més, però tots sabem que a les redaccions ens arriben milers de llibres i no sap per què un funciona i l'altre no. Jo crec que això ja és un bon gol, no?, però a l'octubre veiem si es consolidarà o no aquest gol.
Deixa'm demanar disculpes, Marc, per la qualitat del so, però és per causes alienes a Ràdio Sabadell, s'ha de dir. Edicions 62 es farà càrrec a la tardor de l'edició comercial d'aquesta obra guanyadora, d'Ada Castells, una novel·la, com dèiem, ambientada a Menorca. En aquests moments, ho deies abans, s'està fent entrega d'aquest 32è Premi Sant Joan a Castells en un acte aquí al Saló Modernista d'Unim Caixa al centre, una entrega que presideix la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, i que presenta la periodista, podríem dir, televisiva, Glòria Serra.
Doncs aquesta és l'última hora, una notícia que coneixíem fa res, escassament minuts. Ada Castells guanya la 32a edició del Premi Sant Joan, un premi que ha rebaixat la seva aportació econòmica a conseqüència de la crisi. Tota la informació sobre la novel·la, sobre l'acte de lliurament, la podreu consultar tan bon punt acabi aquest acte a la web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Gràcies, Xavier Miralles, des del Saló Modernista de Caixa Sabadell. Fins ara.
Fins ara.
Notícies vespre. Està passant. T'ho estem explicant.
Més coses. Fa no gaire setmanes va saltar a la llum pública l'existència d'una nau abandonada a la zona hermètica amb una gran acumulació de plaques de fibrociment, d'uralita, un material que coneixien popularment com això, com uralita, i que si es converteix en pols d'amiant diuen que és altament cancerigen. Doncs bé, avui hem sabut que l'Ajuntament de Sabadell ja ha acabat les tasques de neteja de la finca i de les voreres pròximes. Uns treballs dels quals s'hauria d'haver encarregat l'empresa propietària del solar, d'aquesta fàbrica abandonada, però que finalment ha hagut d'assumir la plaça de Sant Roc, Núria. Per quin motiu exactament?
Doncs perquè la societat en qüestió, que està en fallida, ha fet el sort i no ha fet cas als nombrosos requeriments de l'Ajuntament. De forma que ha estat l'administració la que finalment s'ha encarregat de la retirada d'aquest fibrociment de forma subsidiària. Aquests treballs han comportat una despesa de més de 28.200 euros. Joan Manau és el tinent d'alcalde d'Urbanisme.
L'Ajuntament ha actuat quan havia d'actuar i, lògicament, també per actuar subsidiàriament no ho pot ser d'una manera arbitrària, s'han de respectar uns procediments, uns plaços. Primer has d'advertir l'empresa, els propietaris, els has de demanar que ho executin i quan es van vencent tots aquests procediments és quan pots actuar subsidiàriament i això és el que ha fet l'Ajuntament.
Tard o d'hora serà l'empresa propietària de la nau, però qui haurà d'abonar aquests diners, malgrat que Manau ho veu difícil, perquè, com dèiem, ha fet fallida. Al marge del cost que han suposat aquests treballs, el consistori també ha obert un expedient sancionador a aquesta societat i l'ha imposat dues multes de 150.000 euros cadascuna.
Passen 12 minuts de les 7 del vespre. La setmana que encetem estarà marcada, entre d'altres coses, per la posta en funcionament de la part comercial del Sabadell Parc Empresarial, a la zona de Sant Pau de Riusec, a l'entrada sud de la ciutat. Aquest dijous, recordem-ho, es posa en funcionament la nova botiga de l'Heroi Merlin en aquest espai i s'anuncien d'altres inauguracions per les properes setmanes. D'altres inauguracions i també d'altres anuncis. En aquest context, i segons hem sabut avui, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que concreti quins usos comercials poden haver-hi a Sant Pau de Riusec després que després de les últimes modificacions legislatives, volíem dir. Tot plegat perquè la cadena de supermercats Mercadona ha sol·licitat, Núria, instal·lar-se en aquest espai.
En concret, Mercadona ha demanat llicència per obrir una botiga de 1.600 metres quadrats dedicada a l'alimentació, un sector inicialment no previst al Sabadell Parc Empresarial, i és que l'antiga normativa només contemplava la instal·lació d'establiments d'aquestes característiques dins l'anomenada trauma urbana consolidada, per entendre'ns, a l'interior de les ciutats. Al setembre de l'any passat, però, la Generalitat va modificar la llei i, per considerar trauma urbana consolidada, alguns recintes comercials situats fora d'aquesta zona. Davant de l'ambigüitat de la normativa, l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha enviat avui una carta al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, en la qual li sol·licita que determini si Mercadona es pot o no instal·lar a Sant Pau de Riusec. En la seva carta, l'alcalde sol·licita un dictamen sobre aquesta matèria al govern català davant l'impacte que pot tenir per la ciutat la recent modificació legislativa. L'Ajuntament esperarà tenir la resposta de l'executiu abans de respondre a la petició de la cadena Mercadona.
Som a punt d'arribar a un quart. Més coses. Protecció Civil desactiva l'alerta per risc químic després de taponar una fuita a l'abocador de Collcardús, a Vacarisses.
La fuga ha provocat un vessament de 1.500 litres d'àcid sulfúric d'un dipòsit situat a l'exterior de les instal·lacions. En les tasques per solucionar l'incident hi han participat fins a 7 dotacions dels bombers. La fuita no ha provocat cap núvol tòxic i en cap moment ha suposat un perill per a la salut de les persones.
Arrenca la 8a edició de la Setmana de l'Energia i del Canvi Climàtic.
Una iniciativa conjunta dels ajuntaments de Sabadell i Barberà s'han programat multitud d'activitats per divulgar la importància de fer un ús responsable de l'energia i de com estalviar la factura elèctrica. El regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament, Ricard Estrada, ha explicat per què s'han decantat per aquest tema.
Sí, el tema econòmic doncs, és el que doncs, malauradament estem educats de que fins que no ens rasquem la butxaca doncs, no, de vegades no entenem les coses. Aquest és el costum de la ciutat, de la societat del desenvolupament que tenim organitzada. No? Nosaltres ens agradaria que les coses s'entenguessin doncs, perquè doncs, són importants o perquè doncs, el concepte sembla adequat.
La 8a edició d'aquesta iniciativa s'emmarca dins la celebració de l'Any Mundial de l'Energia Sostenible.
En clau de política, l'Entesa torna a denunciar l'encariment desmesurat dels preus de matrícula de l'Escola Illa i del Conservatori Municipal de Música.
La formació afirma que l'equip de govern ha pervertit, diu literalment, el concepte de tarifació social pel fet de començar-lo a aplicar coincidint amb una pujada de taxes pels estudis municipals. Pel que fa al Conservatori, l'Entesa proposa que s'incrementi l'aportació municipal per tal que cap alumne hagi de pagar una quota superior al 100 euros mensuals. En el cas de l'Escola Illa, demanen que la quota anual en cap cas superi els 800 euros.
I encara sobre aquest tema, des del govern municipal s'afirma que la Generalitat és l'única responsable d'aquesta situació.
Els responsables de l'executiu local diuen que el govern català no ha demostrat un compromís de país amb aquests tipus d'ensenyament. En aquest sentit, el regidor d'Educació, Ramon Burgués, recorda que la tarifació social és un acord de ple municipal que busca la igualtat d'oportunitats i puntualitza que amb aquest sistema molts alumnes pagaran el que l'Entesa proposa.
Iniciativa per Catalunya Verds, el Vallès Occidental, ha renovat, de fet, aquest cap de setmana la seva executiva.
El nou òrgan comarcal compta amb 45 membres de totes les organitzacions locals de la comarca i un nucli executiu de 16 persones que lideraran la feina de la formació ecosocialista al Vallès Occidental durant els pròxims 4 anys. La trobada d'aquest cap de setmana s'ha celebrat a Santa Perpètua de Mogoda i ha comptat amb la presència del secretari general d'Iniciativa, Joan Herrera.
Notícies 94.6.
Anem ara cap al Torrent del Capellà. Aquest barri engega avui la seva tradicional setmana cultural amb un seguit d'activitats que volen ser un reflex dels cursos i tallers que s'hi fan al llarg de l'any.
És el 13è any consecutiu que es fa la Setmana Cultural ideada per l'Associació de Veïns del Barri. En parla el president Mariano Molina.
És una mica repetitiva de l'any passat, però l'any passat va anar molt bé i estan preparats ja tots els cursos de... per fer exhibició de curset, estan preparats, també està preparada la verbena, està preparada el sopar de germanor, i tot està engestit, tot, i suposem que vagi bé. Esperem que tingui èxit amb la canalla i amb la gent gran de los cursets, que tingui també èxit en la exhibició.
La celebració s'inicia avui amb una exhibició del taller de balls de Saló. La Setmana Cultural continuarà amb activitats com gimnàstica i sevillanes, ball de salsa, excursions i el pròxim cap de setmana tots els actes estaran centrats, com no podia ser d'una altra manera, a la celebració de Sant Joan.
No deixem encara les celebracions als barris perquè, com cada dilluns, avui toca fer balanç de les festes majors de les diferents zones de la ciutat. I aquest cap de setmana, us ho dèiem divendres, n'hi ha hagut ni més ni menys que 5 de festes majors de barri. A l'hora de fer-ne una valoració, però, Núria, sembla que hem trobat un denominador comú.
Doncs sí, els organitzadors coincideixen a dir que la participació ha estat més massiva que en anteriors edicions i subratllen la implicació de les entitats de cada barri.
Doncs amb aquesta base fem un recorregut per aquests diferents punts de la ciutat que, com us dèiem, han viscut aquests dies la seva festa grossa. Arrenquem aquest recorregut per Can Uriac, Núria.
Participació com mai, ho diu Pedro Martínez, membre de la Comissió de Festes.
Però jo crec que no hemos superado con respecto a la del año pasado, sobre todo y fundamentalmente por la colaboración que hemos tenido con otras entidades, especialmente con la asociación MAPA, esta de artistas que tenemos aquí en, en Canarias, que hicieron, bueno, una maratoniana actuación el viernes por la tarde, fue tremendo.
Martínez també destaca la implicació de les entitats del barri que han participat fent diferents exhibicions.
Anem ara fins a Can Puigcener.
Margarita Pérez, membre de la comissió de festes, remarca la implicació de tots els veïns.
Hi ha hagut molta més participació que altres anys, que el fet d'implicar més els diferents col·lectius ha fet que això revertís en que tothom se l'ha sentit més seva. I l'acabament a les Bruixes del Nord va ser apoteòsic. Tot el barri estava a la plaça.
La festa també va estar marcada per la inauguració de l'exposició sobre els 40 anys de la biblioteca que es va fer dissabte al matí.
També hem parlat avui amb els responsables de la festa major del sector Creueta, de Centre Creueta.
Sí, consideren que el canvi d'ubicació de les activitats del pàrquing d'Alba Portorull als carrers de prioritat per a vianants ha estat un dels grans encerts. Pep López és membre de l'Associació de Veïns.
I el que són les activitats més generals, per entendre's, la bicicletada, una xocolatada que vam fer, la passejada fotogràfica, bé, molt interessant. O sigui, són activitats noves que la gent ha acceptat molt bé i l'afluència de gent s'ha notat. O sigui, en aquest sentit, qualitativament hem avançat i jo crec que la gent viu la festa major, ha donat un pas més en viure la festa major del barri.
Balanç a la Serra d'en Camaró.
Asseguren que la festa ha estat un èxit, tot i les retallades al pressupost a conseqüència de la crisi. Ramon Fuentes és el president de l'Associació de Veïns.
Per tot, no? Perquè el temps acompanyat, l'orquestra també força bé, no? L'orquestra doncs, va anar molt bé, perquè bueno, va estar, o sigui, el temps va ser vital també que fes una nit bona, la gent està a les 3 de la matinada i no es cansaven de ballar. Bueno, tot en conjunt, després a la festa de l'escuma la vam canviar a 3 anys, era a les 5 de la tarda, vam fer-ho a la 1 del migdia.
I acabem a Can Rull, Núria.
La representant de l'Esplai, la Masia, Ainhoa Vasquez, remarca l'èxit de les activitats pensades per a famílies, sobretot la gimcana de diumenge al matí.
Hi havia moltíssimes famílies que ho havien llegit al programa i que venien expressament per aquella activitat, no? D'altres famílies que no, que estaven per allà, llavors els explicaves i participaven, però ja va haver-hi moltíssimes famílies que venien expressament per jo, no? Perquè mai es fa res on els pares facin una activitat amb els nens, no? Sempre és una activitat pels nens o una activitat pels adults. Mai hi ha una activitat on comparteixin, on hagin de fer una cosa conjunta. I això pues, els va agradar molt.
Doncs així és com han anat les festes majors d'aquest cap de setmana. 5 barris de la ciutat, repetim-ho, el proper divendres arrencaran les celebracions als barris de Marinals i Torre Guitar. Gairebé un quart i mig, anem cap a la borsa.
CaixaBank t'ofereix la informació borsària.
La setmana comença amb números vermells a la borsa espanyola. El principal indicador del parquet, l'IBEX 35, ha baixat avui un 2,96% i s'ha situat als 6.519 punts. Què han fet els grans valors, Núria?
I a de tot, s'han encomanat de la mala tendència Bankia, que ha liderat les pèrdues amb 9 punts en negatiu. Gamesa ha baixat poc més de 5 punts i mig, mentre que Iberdrola ha perdut al voltant de 5 punts percentuals. Al cantó dels guanys hi trobem International Air Group, que ha sumat prop d'un 3,6%, Acerinox, que ha pujat poc més d'un punt, i Abertis, que ho ha fet 4 dècimes.
I pel que fa als valors de Sabadell, el Banc Sabadell ha tancat la sessió amb pèrdues d'un 0,92%, de forma que les seves accions valen 1,40 € a hores d'ara. I Fluidra, pel seu torn, ha acabat amb taules i els seus títols es compren i es venen a 1,96 €. A l'altra banda de l'Atlàntic tampoc hi ha massa optimisme. L'índex Dow Jones baixa a hores d'ara un 0,27% i està situat als 12.732 punts.
Teníem les assegurances en diverses companyies i no ens era gens pràctic. Així que vam decidir portar-les a la Caixa, on ens van oferir una completa gamma d'assegurances amb àmplies cobertures.
A més, si portes les assegurances a la Caixa abans del 26 d'agost, hi guanyaràs encara més, perquè et podràs emportar fins a 1.000 euros en una targeta regal. Consulta les condicions a la teva oficina o a lacaixa.es. La Caixa. Tu ets l'estrella.
Notícies 94.6.
Obrim ara una finestra més enllà de Sabadell i de la comarca per veure què és el que ha succeït avui en clau general. L'endemà de les eleccions a Grècia i després de conèixer els resultats, no hi ha hagut treva als mercats i en especial a l'Espanyol. Ara us ho comentàvem, l'IBEX 35 ha tancat la sessió a la baixa i la prima de risc s'ha tornat a enfilar fins a màxims històrics.
Aquesta tarda ha superat els 580 punts, un nou màxim des de l'entrada de l'estat espanyol a l'euro. Ara es troba situada als 575 punts. Pel que fa a la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys, també se situa per sobre del 7,2%. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha demanat una actuació conjunta d'Europa per frenar les turbulències als mercats financers.
Los mercados financieros no relajan la presión sobre Europa, no relajan la presión sobre España. Instituciones como el Banco Central Europeo, que debe responder con toda firmeza, con toda fiabilidad a esas presiones de mercados que todavía intentan obstaculizar el desarrollo del proyecto común del euro.
Paral·lelament, avui ha començat la ronda de converses per formar govern a Grècia.
L'endemà de les eleccions, Antoni Samaras, líder del partit que ha guanyat aquests comicis, Nova Democràcia, ha iniciat les negociacions per donar forma al nou executiu del país com més aviat millor. Samaras té 3 dies per parlar amb la resta de líders. En primer lloc, s'ha trobat amb el líder de Syriza, la segona força més votada, però que ja ha anunciat que no formarà part d'un govern de coalició. Després serà el torn del PSOC, el partit que probablement integrarà amb Nova Democràcia el nou executiu.
I per la seva banda, el president Mariano Rajoy ha felicitat el guanyador de les eleccions gregues.
El cap de l'executiu espanyol ha celebrat que els grecs s'hagin decantat per una formació partidària de continuar dins l'euro. Rajoy ho ha dit a la seva arribada a Mèxic, on avui comença una nova cimera del G20. En aquest sentit, el president del govern ja ha avançat que Espanya defensarà la Unió Bancària i la integració fiscal de la Unió Europea. Per la seva banda, els líders del G20 pressionaran Europa perquè dissenyi una estratègia per salvar l'euro i acabar amb la crisi de deute. Tot plegat després que els resultats de les eleccions gregues, com dèiem, no hagin calmat els mercats.
En un altre ordre de coses, el president del Consell General del Poder Judicial i també del Tribunal Suprem, Carlos Díbar, dimitirà aquesta setmana.
Tot plegat per l'escàndol dels seus viatges a Marbella finançats amb diners públics. Abans d'això, Díbar ha participat avui en un acte per commemorar el bicentenari del Suprem. Durant el seu discurs, Carlos Díbar ha reivindicat la separació de poders.
El Poder Judicial cumple y ha de cumplir su misión de controlar a los poderes públicos. De ahí que en un estado que socave la posición institucional del Poder Judicial, dificulta o hace inexistente el Estado de Derecho. Con esto quiere afirmarse y recalcarse que el Tribunal Supremo tiene y ha de tener necesariamente una posición institucional que le equipare a los otros poderes del Estado.
I en clau internacional acabem. El nom del nou president d'Egipte es coneixerà el proper dijous.
Així ho ha assegurat un membre de la Comissió de les Eleccions Presidencials al país. Les mateixes fonts s'han desvinculat dels resultats que circulen ara mateix i han concretat que encara s'està fent el recompte. Mohamed Mursi i Ahmed Shafik es disputen el càrrec.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
3:45, obrim la pàgina cultural del Notícies Vespre. El rei Artur i els cavallers de la Taula Rodona seran els protagonistes d'aquest estiu a l'Aliança Francesa de Sabadell. Totes les activitats que realitzarà aquesta institució en les properes setmanes a la seva seu de la Casa Tauler, al carrer Sant Joan, al centre de la ciutat, tindran aquest personatge i la seva llegenda, Núria, podríem dir-ne com a centre d'interès.
Sí, la primera gran activitat és una exposició de reproduccions de manuscrits medievals de la Biblioteca Nacional de França que s'inaugurarà dilluns de la setmana que ve. En parla el director de l'Aliança, Sebastian Bauer.
Crec que arribem a tocar bastant també els personatges principals, el tema de la història i la vida del rei i dels seus cavallers i la màgia dels boscos, dels castells, del Grial, de l'espada Excalibur, etc.
Les llegendes artúriques seran també el fil conductor de tots els cursos intensius del mes de juliol. A més, també s'han organitzat tallers de tarda tant pels assistents als cursos com per al públic general que estan lligats a Artur. Hi haurà tallers d'il·lustració de contes, jocs de màgia i dansa medieval que es faran en català. La programació també inclou la projecció de les pel·lícules com Merlín, L'Encantador o Excalibur.
Recte final. final del Notícies Vespre, com sempre dedicada al que ha estat avui notícia i debat al món de les xarxes socials. Núria, de què s'ha parlat en aquest àmbit?
Doncs de la jornada castellera d'ahir diumenge, el David Tudela ha comentat primera actuació dels Saballuts de la història, 4 de 6, 3 de 6, 2 de 5, avui per celebrar els 18 anys, dos pisos més a cada castell, i posa els hashtags Sabadell i Castellers. I l'Adrià Fontcoberta, que parla de la rivalitat Sabadell-Terrassa, i ve a dir que les ciutats rivals es retroalimenten. Reus sense Tarragona no seria res, i Sabadell viu de Terrassa. Això és així. I també trobem força tuits referents a la visita de divendres passat de Julio Anguita a Sabadell. Per exemple, una de les piulades que hem trobat recull aquesta frase d'Anguita: se puede gobernar sin estar en la Moncloa, lo hace la Iglesia, y botín en Moncloa están los capataces.
Doncs això és el que ha succeït avui a Sabadell i a la resta del món. Demà tornem a les 7 per explicar-vos el que hagi donat de si la jornada. Fins llavors, moltíssimes gràcies un dia més per la vostra atenció. Adéu-siau.
Pots tornar a sentir aquest informatiu a radiosabadell.fm/a la carta. La teva ràdio, quan vulguis, on vulguis.
Serveis informatius de Ràdio Sabadell. Tot...